Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
Bon dia, és dimarts 18 de juny, comença un dia més. Entre els dies 5 de juliol i 30 d'agost arriba la setena edició del Bucket Festival, un festival que s'ha convertit en imprescindible dins l'agenda cultural de l'estiu a la ciutat de Tarragona. Un total de 6 concerts que es presentaran en tres espais emblemàtics de la ciutat, com són la Casa Canals, coincidint amb el concurs internacional de focs artificials, el Teatret del Serrallo i el Claustre del Seminari, i amb una varietat d'estils musicals que van del folk al jazz fins a la música clàssica. Avui parlarem d'aquesta setena edició del Bucket Festival 2019 amb la fundadora i directora artística Maria Parra. Tindrem les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i a la recta final del programa farem un cop d'ull a les propostes que ens deixa l'agenda cultural d'aquest dimarts. Dimarts 18 de juny, moment de fer un cop d'ull a les portades i titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona. Avui obren amb notícia sobre economia i llegim en titular que la nova llei hipotecària estalviarà 1.000 euros al client. Els bancs assumiran més despeses, no hauran clàusules sol i es dificulten els desnonaments. Aquesta és la notícia amb què obre avui portada al Diari de Tarragona, en què també es fa ressò que el nou alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, vol els consells de districte pel 2021. Aquest ha estat el primer anunci que ha fet el nou govern de Pau Ricomà a l'Ajuntament de Tarragona. L'alcalde que aposta per posar en marxa els òrgans de participació ciutadana en 2 anys estaran formats per entitats i escoles de l'entorn, al CAP i també amb representació municipal. Seguim endavant amb el Més Tarragona en la seva portada d'aquest dimarts 18 de juny. El titular és que Esquerra Republicana descarta Junts al govern i la CUP vol ser-hi abans de l'estiu. Això pel que fa a la ciutat de Tarragona. I llegim que Dídac Nadal de Junts matisa que és el seu grup el que va rebutjar entrar-hi, tot i que van avisar en Comú Podem que no serien el problema pel canvi. En una portada en la qual també hi trobem avui els alumnes de l'Escola Maria Fortuny de Reus, arquitectes i enginyers per un dia es van convertir. Van defensar els projectes que han realitzat durant tot un curs com a autèntics professionals. En imatge veiem els alumnes del col·legi mostrant els seus treballs d'enginyeria. Durant el matí d'ahir es van poder mostrar als pares i a les mares. Com és habitual, fem també un cop d'ull als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21. Ens destaca avui en la seva portada que l'arribada de Hard Rock augura un increment del sector immobiliari de Salou, el sector immobiliari que confia en mantenir la bona dinàmica dels darrers anys pel que fa a la creació d'habitatge nou. Des de l'Associació de Promotors de Catalunya han apuntat que el 2018 a Catalunya es van iniciar 14.500 habitatges, un 30% més que el 2017, i que la tendència és mantenir aquest ritme de creixement. Al Tarragona Digital, Mercadona compra el solar de la Sedera de Reus i obrirà el supermercat. L'empresa hi ubicarà l'establiment seguint el seu nou model de negoci. L'obertura suposarà el tancament d'un o dos dels centres de la cadena valenciana més pròxims. I a l'Infocamp, revetlles, concerts, focs i tradició a la Festa Major de Sant Pere de Cambrils. El programa d'activitats arrenca el diumenge 23 de juny amb l'arribada de la Flama del Canigó i acaba el 6 de juliol amb el cagafocs dels Cagarrieres. Agafem ja la premsa d'àmbit nacional. Comencem pel Punt Avui. El titular és "N'hi falten tres". La Junta Electoral dona llum verd als eurodiputats sense Junqueras si no permet a l'advocat de Comín i Puigdemont recollir les actes. Desenes de diputats europeus exigeixen a l'estat espanyol que respecti el resultat de les eleccions i els habiliti. A La Vanguardia, la ruptura de Rivera amb Valls afegeix pressió a Ciutadans. El vot a favor de Colau desencadena un divorci avançat. A El Periódico, Rivera s'atrinxera i talla amb Valls a Barcelona, trenca amb el regidor per votar Colau i reafirma les sumes de la triple dreta. Al diari Ara, Ciutadans trenca amb Valls pel seu suport a Colau i llegim que Arrimadas anuncia la ruptura perquè creu que el que faran els comuns és semblant al que faria Maragall. L'exprimer ministre francès es reafirma el seu vot i tindrà grup propi a l'Ajuntament. Seguim amb la portada del País. Aquesta també notícia centra la portada. Ciudadanos rompe con Valls por su apoyo a Colau. El exprimer ministro se reafirma en una decisión que frustró el acceso del independentismo en Barcelona. A la portada de l'ABC, i llegim en aquest cas, España en el corazón del gran avión de combate europeo. Españoles, franceses y alemanes desarrollarán el nuevo caza, un ambicioso proyecto para competir con Estados Unidos, valorado en 200.000 millones d'euros. I a la portada de La Razón, avui destacat en portada, Rivera rompe con Valls i le deja vía libre para un nuevo partido.
Acabem el repàs de portades amb la premsa esportiva. Avui Neymar és el protagonista dels diaris catalans. A Mundo Deportivo parlen d'operació Neymar, al que la Eiffel abre la puerta i el Barça està atento, però para que regrese deberían darse una serie de condicionantes: bajarse el sueldo, solucionar sus problemas legales y que el PSG acepte jugadores a cambio, son algunos de ellos. Al diari Sport, que parla de caliente caliente, Neymar ya negocia su salida del PSG para este mismo verano y su deseo es regresar al Barça. El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, tensa aún más la cuerda, nadie le obligó a firmar aquí. Als diaris de Madrid hi ha diferents noms propis. Al diari Marca, a Rodrigo, el jugador brasiler que avui serà presentat al Bernabéu, parla de sueño real, el niño que vestia la camiseta del Madrid verá cumplida su gran ilusión. Tenía a Hazard en la pantalla del mòbil i ara voy a jugar con él. Són declaracions del jugador, del futur jugador madridista. Al diari AS, Paul Pogba és el protagonista de la portada. La gran muralla, Manchester y PSG se ponen en guardia ante los deseos del Madrid. El United advierte al representante de Pogba que no está en venta y al que la EFICA diu que seguro al 200% que Mbappé seguirá aquí la próxima temporada. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dimarts 18 de juny. Fem una pausa d'aquí uns moments. Parlem de la setena edició del Bucket Festival 2019 que es farà entre els dies 5 de juliol i 30 d'agost a Tarragona.
Constantí Ràdio, 97.9 FM. 20 anys amb tu.
Esencias musicales. Disfrutemos juntos de las principales esencias ambientales que deja la música clásica. Los miércoles, al filo de la medianoche. Esencias musicales.
He llegado de Ecuador recientemente y me he apuntado a clases de catalán. Necesitaría libros sencillos de lectura fácil para ir practicando el idioma y así dominarlo mucho mejor.
A la biblioteca hi trobaràs una secció d'idiomes on podràs disposar de llibres de lectura fàcil en català adaptats per a persones que comencen.
L'horari d'estiu de la biblioteca és tots els matins de dilluns a divendres de les 10 a les 2 i els dimecres a la tarda de 4 a 8.
Per millorar el benestar social i afavorir la integració al municipi, per atendre les necessitats bàsiques i contribuir a la prevenció de les problemàtiques, informa't dels recursos, ajudes i les prestacions als serveis socials de Constantí. Horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia. Serveis socials de Constantí, per un municipi més solidari. Al carrer Sant Pere, 49.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat. Música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Entre els dies 5 de juliol i 30 d'agost arriba la setena edició del Bucket Festival, un festival que s'ha convertit en imprescindible a l'agenda cultural de l'estiu a la ciutat de Tarragona. Un total de 6 concerts en 3 espais emblemàtics de la ciutat, la Casa Canals, el Teatret del Serrallo i el Claustre del Seminari, com sempre, amb una varietat d'estils musicals. Volem parlar d'aquesta setena edició del Bucket Festival i per això ens acompanya avui la seva directora artística, també fundadora del festival, Maria Parra, qui saludem. Maria Parra, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
I gràcies per acompanyar-nos. Ens acompanya també el nostre crític musical, un any més, el company Lluís Suárez. Lluís, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días, què tal?
Maria, abans d'entrar amb el Lluís a valorar el que és el cartell, jo crec que cada any que parlem amb tu repetim el mateix i parlem d'un mèrit i ja no sé si dir un miracle, no arribar a 7 edicions donada la deriva que ha agafat en l'apartat cultural la ciutat de Tarragona aquests últims anys.
Ai, bueno, no sé, diguéssim que per mi és una obligació moral, artística, i ho faig amb molt de gust. Sí que és cert que és complicat, perquè no és precisament tot fàcil. Cada any tinc la impressió de començar tot de zero, perquè hi ha molts interlocutors, moltes variables a tenir en compte, que no són constants cada any, no? Però, bueno, tot i així, el que me motiva a engegar cada any la proposta és que al final, doncs, la cara de satisfacció de tothom, de públic, dels músics, és el que fa que valgui la pena absolutament tot.
Partint d'aquest aspecte musical, que és una mica, doncs, evidentment, doncs, el segell del festival, del Bucket Festival, és una mica, doncs, com dèiem, aquesta combinació entre música, patrimoni i també gastronomia en vermut. Aquest segell és el que diferencia, potser, aquest festival de la resta de propostes.
Sí, ben bé. Al final es tracta de donar rellevància a tots els aspectes culturals autòctons, no? Per guanyar, sempre ho he dit, és una qüestió d'estimar el que tenim a prop, de guanyar autoestima. Penso que és molt necessària aquesta conscienciació de que a prop tenim coses de molt de valor, perquè tenim tendència en general en aquest país, no?, de pensar que el que fem no és gens valuós o no prou valuós si ho comparem amb altres propostes o fins i tot coses que puguin venir de fora. I aquesta conscienciació penso que mica en mica s'està arrelant dins de, diguéssim, el conscient col·lectiu, no? De que sí, que s'estan fent coses molt potents i l'única cosa que ens falta és creure'ns-ho, no? I així aquest treball d'any rere any, no?, de mica en mica, doncs, s'omple la pica, aquest és l'esperit, no?, d'anar insistint, de no desfallir. Vull dir que que penso que si tenim confiança i anem donant propostes de valor a tots els nivells, penso que la cultura no és només una qüestió artística, sinó també elements que formen part de la nostra tradició, de la nostra cultura, del nostre patrimoni, arquitectura, història. Tot això al final és el que configura un poble i és el que ens dona els senyals d'identitat que penso que els hem d'estimar. O sigui, això és la base de qualsevol poble, de qualsevol ésser humà.
Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Hola, ¿qué tal Luis?
Muy ¿Cómo bien. Estás?
Buenos días, muy bien.
Está animada, ¿cómo estás?
Estoy muy animada, sí, con muchísimo lío entre manos, pero muy animada, sí, sí. Siempre ilusionada por las novedades, las nuevas propuestas.
Claro, por supuesto.
Nuevos proyectos, sí. Y gracias que... por contar conmigo,
por supuesto,
más.
Siempre. Ya estamos en la séptima edición.
Sí,
ya parece edición. Mentira, ¿no? Que un festival, como dice mi compañero Jordi, que está más que asentado dentro del panorama estival de Tarraco.
Bueno, digamos que la sensación, yo creo, quiero creer, ¿no? Que es una propuesta asentada, aunque a veces falta hacerlo llegar todavía a más público, porque todavía me encuentro con que, uy, pero si esto no lo conocía, uy, si lo llego a saber antes, ¿no?
Yeah.
Es decir, que a veces... hay como una descoordinación entre las propuestas que se ofrecen y cómo llegan al público potencial que estaría interesadísimo en acudir a estas citas, ¿no? Así que, bueno, el esfuerzo al final es por muchísimas bandas. Es decir, no solo es ofrecer calidad, sino que al mismo tiempo el público se haga eco y que le llegue el mensaje a tiempo y convenientemente.
O sea, que considera que la publicidad municipal es... ¿Está un poco desarraigada o es mejor de boca a boca? ¿Cómo consideras?
Al final es complicado saber cómo llega el mensaje. Lo que sí que es cierto es que hay que insistir, un poco bombardear, o sea, entre muchísimas comillas, ¿no? Pero sí que es cuestión de insistir, porque a lo mejor de 100 veces que emites el mensaje o la propuesta, pues a lo mejor... llega una vez y esa vez que llega a cierta persona le arrebata, ¿no? Y le suscita el interés de decir, uy, esto no me lo puedo perder. Pero claro, para eso no todo el mundo está atento 100% en su día a día de qué cosas van a suceder, ¿no? Porque otros, pues cada cual tiene su idiosincrasia, su día a día, sus problemas. Y sí que es cierto que lo que hay que hacer es ser insistente, eso sí, sin ser pesado, pero ir dando recuerdos de que esto pues está sucediendo en nuestra ciudad, sí.
Y los escenarios esta vez pues, son tres, los mismos que el año pasado, la pasada edición. Y los fuegos artificiales también es un aliciente para los espectáculos de la Casa Canals.
Sí, bueno, yo pienso que empezar con Casa Canals es una manera festiva de decir, y una declaración de principios también del festival, de decir, bueno, empieza el verano, empezamos con alegría, festivos, y con el máximo de exponentes que podamos, o sea, diferenciadores y de identidad propia de lo que es nuestra ciudad en verano. Y pienso que los fuegos, el concurso de fuegos artificiales de la ciudad, que ya llevan muchos años, no deja de ser un elemento diferencial y de referencia en nuestra ciudad. Así que aunar música, el patrimonio, productos autóctonos de nuestra gastronomía, el vermut, que es tan nuestro, y los fuegos artificiales, yo pienso que es una fórmula muy potente y que da ganas, ¿no? De decir, bueno, ya nos empezamos a quitar ropa, empezamos a sentir el veranito y esos conciertos al aire libre, yo pienso que son muy gustosos de celebrar como principio del Buque Festival.
Y asimismo son tres los espectáculos en los que se subdivide la programación de este año, folk, pues, jazz y música clásica.
Este año ha salido así, no estaba premeditado, pero nos dimos cuenta de que al final salían así las propuestas, incluso correlativos en la cronología del tiempo. Y pienso que también es bonito, ¿no? Ofrecer, dado que el festival es muy ecléctico y que tocamos prácticamente todos los ámbitos musicales, siempre dentro de que, claro, el formato es pequeño y no podemos pensar en mainstream, pero sí que son propuestas como delicatessen, ¿no? Pequeñas propuestas de calidad en espacios reducidos, y todo ello pues que tiene pues una concentración de calidad y de gusto, que es lo que hace que, bueno, pues que el festival sea así de peculiar. Y sí, salió eso. La parte festiva este año estaba enfocada al folk. Uh-huh. Folk que hemos intentado, o sea, este año es quizás la primera vez que diferenciamos o que hacemos convivir a artistas de casa, sí, con artistas de fuera. Uh-huh. Un poco también para digamos, reforzar la idea de que el talento de casa con el talento de fuera o con el talento del resto del Estado puede convivir, claro, con total hegemonía y además enriquece, pienso, todo lo que se está haciendo a nivel musical concretamente y cultural en general. Y yo pienso que va a ser bonito crear estos tándems, ¿no?, de lo que es músicos de casa y músicos de fuera que nos visitan. Uh-huh. Y vamos a crear esa convivencia de géneros, de músicos, y en tres espacios, o sea, que ha salido así. Casa Canal va a ser el folk, catalán, uh-huh, o sí, tarraconense, y de fuera...
Feten es el de fuera.
Feten. Uh-huh. Sí, luego, si quieres, hablamos de cada agrupación. Sí. Luego sería el Teatret, nos pillaría a finales de julio, primeros de agosto, con unas propuestas como más, uh-huh, más jazzísticas.
El Teatret del Serrallo, que la gente...
El Teatret, sí, del Serrallo, exactamente. Y el Claustro del Seminario, un poco ya en la franja media última de agosto, uh-huh, para el clásico.
Bueno, hablamos de Feten, que es el que abre las jornadas.
Sí.
¿Cómo explicaría las características de este grupo, que es muy original, por cierto?
Es muy original, ha tenido una enorme repercusión desde que empezaron a emerger, ¿no?, en el panorama musical español. Y tienen un directo sumamente, o sea, potente, divertido, fresco, dinámico y muy, muy positivo. Diego Galaz y Jorge Arribas, uh-huh, forman un tándem delicioso, con una musicalidad, los temas son prácticamente todos de ellos, y además es que, bueno, cada cual es especialista en su instrumento. Jorge, uh-huh, es acordeón y Diego es el violín, uh-huh, pero luego tocan una cantidad de instrumentos, sí, increíbles, sí, insólitos, incluso creados por ellos, como, uh-huh, una silla de camping de la cual extraen sonoridades de una flauta o de, sí, o de un flautín. O
percusión, o todo, sí, sí.
Sí, toda una serie de... que en vez de dos parece que haya una orquesta.
Exacto.
Y lo que hacen es, bueno, una música muy, muy dinámica, que además tocan diferentes ámbitos de lo que sería el patrimonio cultural. Van desde las músicas autóctonas de lo que sería la península ibérica en general, pero luego pueden tocar manús o habaneras, uh-huh, imitan el sonido del mar, las gaviotas, es decir,
increíble, sí.
Y además es que digamos que todos los músicos, cantautores sobre todo españoles, los adoran, y a la que pueden los incorporan en colaboraciones, uh-huh, en discos, en o teloneros o en el escenario, y ya se han hecho realmente un hueco importante a nivel nacional.
La segunda sesión será con Guillén Anguera, nuestro querido acordeonista. Sí,
sí, Guillén Anguera, que vendría a ser la versión, digamos, de casa de uh-huh, este, de Feten, que ya los tuvimos dos ediciones, sí, y nos sorprendieron por ese dinamismo, por esa alegría, ese discurso musical fresco, y además también con muchísimos temas propios. Además, Guillem empieza a estar muy reconocido, no solo también en Cataluña, sino colabora igualmente con cientos de músicos del panorama español folk. Luego tiene él mismo su propio ciclo de lo que es el acordeón diatónico, porque él toca solo lo que es el acordeón, uh-huh, diatónico, y se codea con músicos de muchísimo nivel, digamos, de la zona, ¿no? Pero pienso que este tándem va a ser es delicioso, poder disfrutar de ellos en el Buque Festival y, uh-huh, en Casa Canal, dos días consecutivos.
Exactamente, sí. El 5 y el 6, sí, de julio.
El 5 y el 6 de julio, exactamente, a las 9 de la noche.
En el teatro tenemos el jazz como principal protagonista. ¿Cómo definiría cada uno de ellos?
Bueno, son jazzes, digamos, vertientes del jazz un poco diferentes. Por un lado tenemos sommeliers, que son un uh-huh. grupo de cinco chicas que también disfrutamos de ellas hace tres ediciones, que también tienen un directo muy dinámico, muy vivo. Ellas provienen del clásico, pero han ido incorporando a su repertorio y pasándolo por su tamiz obras de todo tipo, del jazz, del pop. Digamos que es un jazz más popero, pero con unas uh-huh. raíces clásicas. Y claro, no deja de ser un jazz cantado. Su artista principal es Rocío Seligrat, viene uh-huh. del mundo del taller de músicos, de cantar estándares, y tiene un montón de registros. Y bueno, pienso que también el hecho de que se llamen sommeliers hace también alusión a un poco al espíritu que transita dentro del festival, ¿no? Que al final pues todo el público se reúne alrededor de una copa o de un vermut, uh-huh. en nuestro caso.
Así es.
Y ellas de alguna manera también, ¿no? Como que filtran todas sus emociones y su saber musical como si de sommeliers musicales se tratara, ¿no?
Está bien. El segundo del teatre también podría explicar un poco cómo...
Sí, Pere Navarro es un trompetista jovencísimo. Yo lo conocí uh-huh. hace 2 años, que vino así de refilón con una agrupación que también causó sensación en Tarragona, que fueron los Orgasmic Quintet. Uh-huh. Ya los había traído en trío, pero en quintet. Y todo el mundo me decía, incluso la misma agrupación, ojo con el trompetista, pero es un genio.
Pues sí.
Y exactamente fue así. Luego me fui con ellos a cenar. Y se me acercó Pere Navarro y dice, bueno, yo es que tengo mis propias propia agrupación, soy líder de mi formación. Tenía apenas 23 años.
Muy joven, sí, todavía.
Súper joven. Y enseguida pues vi que lideraba, pero con gran aplomo, de formaciones de quinteto, de trío. Y yo ahora que estoy viviendo en Madrid, aquí ha estado premiado y se lo están rifando a si tanto la SGAE como la AIE, como la Red de Teatros, porque es espectacular verlo tocar. Es como si fuera Miles Davis que se hubiera apoderado de su espíritu.
Bueno, no estaría mal, sí, el espíritu de Miles Davis.
Sí, cómo domina la trompeta. Y con qué aplomo y con qué madurez aborda la improvisación a la trompeta con sus propios temas, porque uh-huh. es líder no solo de su banda, sino que tocan sus propios temas.
Temas,
o sea, es un personaje. y viene de Ibiza, así que bueno, en este caso tenemos las Lesillas Balears visitándonos, y que conviven pues con una agrupación entre Barcelona y Tarragona, como se llaman los sommeliers.
Y luego tenemos la música clásica.
Sí.
En primer lugar está Paula Coronas, la pianista sí. célebre malagueña, con la que charlaremos dentro de un rato también.
Sí.
Sobre todo especialista también todo en la música clásica española, todo andaluza, todo es muy conocida internacionalmente ya.
Sí, no, Paula es una delicia de mujer, muy inteligente, uh-huh. Muy erudita, es decir, que con esa sencillez y además con esa alegría y desparpajo que pueden tener los andaluces, que en ella uh-huh. es muy evidente, luego ves que hay una persona con un enorme conocimiento de todo lo que es la literatura musical pianística española, uh-huh. que la defiende con gran erudición,
pues sí.
Y además que sabe perfectamente mezclar. Yo pienso que es una pianista que, si se le puede clasificar por alguna manera, es que amalgama muy bien el repertorio romántico pianístico uh-huh. con el español, aparte de que grandes compositores españoles como sí, Antón García Abril pues
sí.
mantienen una enorme amistad con ella, tocan obras,
dedican obras y todo para
sí,
ella,
además está muy comprometida con el patrimonio musical español más actual, ya no tan actual, es decir, y eso es al final lo que le da pienso que es una gran poeta al piano. Y bueno, y una persona encantadora que tendremos la gran suerte de disfrutar de, pues eso, de una malagueña en Tarragona.
Y por último, el último concierto estará con usted como pianista y con las hermanas Serra, Isabel y Cecilia a la flauta y clarinete respectivamente.
Es bueno, una yo las acompañaré, ¿no? Discretamente, sí,
discretamente.
Pero sí, discretamente. Yo quiero poner en relevancia a estas dos mujeres, hermanas, uh-huh. hechas en Tarragona, exacto. de padres músicos bien uh-huh. conocidos en nuestra ciudad, sí. con una enorme tradición. Ambos, sus padres han sido Isabel y Pera Serra, han sido profesores del Conservatorio uh-huh. de Tarragona, incluso su madre directora, es decir, son también dos personajes muy, muy emblemáticos de lo que sería la escolástica tarraconense. Uh-huh. Y ellas dos pienso que no tienen el merecido reconocimiento que ellas podrían suscitar. Tienen una formación muy muy sólida, sí, en el tanto de flauta como de clarinete, formadas en el extranjero, Isabel uh-huh. en Londres y Cecilia
en Alemania
y uh-huh. sí. Y pienso que reunirlas y yo darles un poco ese colchón de acompañamiento con el piano va a ser un enorme placer, porque son dos grandes virtuosas. Ellas dos se conocen bien, han tocado a dúo. De hecho, lo hemos querido, digamos, la formación la hemos querido bautizar como dúo Serra Bargalló y María Parra, acompañándoles. Entonces, bueno, vamos a tocar repertorio variado. Uh-huh. Y vamos a hacer hincapié en mujeres compositoras, especialmente Mel Bonis, que no es muy conocida,
sí.
pero que tiene un repertorio también delicioso. Y yo me reservo particularmente una sorpresa que luego trascendirá a todo lo que es la zona de Tarragona, estrenando una composición que después, de alguna manera, no lo voy a revelar ahora.
Eso es sorpresa.
Pero digamos que el territorio, ¿no? Tarragona uh-huh. y alrededores se harán buen eco, quizás de aquí un par de meses, de lo que será esta pieza que estrenaré en el festival. Y que, bueno, entonces ya pienso que para el 30 de agosto ya podré revelar alguna cosa en directo y ante el público asistente.
Sí, porque es de destacar la labor de nuestra protagonista como compositora.
Con eso... Sí, bueno, digamos que lo he ido afianzando primero con gran timidez, porque evidentemente mi formación ha sido como intérprete, pero había unas enormes inquietudes por mi parte de componer y de expresar con mi propio lenguaje pues todo mi universo musical sonoro, que no solo es clásico, sino que también se ha alimentado de todo lo que yo he podido oír a lo largo de mi vida, incluso formación en algún momento de mi adolescencia en el taller de músicos, por esa inquietud de tener otros lenguajes a los que poder abordar. Así que, bueno, como compositora me he ido introduciendo más en los repertorios de concierto mi obra, hasta el punto de que ya llego a un momento en el que voy a tocar solo mis cosas.
Muy bien.
Me ha costado, pero también es el público el que me ha animado, porque si no yo tampoco hubiera osado a imponer en un programa solamente mi obra. Así que empezaron como bises, luego empezaron como un tercio del programa, luego medio programa.
El programa ya era entero, ¿no?
Y ya llegó ahora en julio, 19 y 20 de julio, a estrenarme como autora e intérprete de mis propias obras en el ciclo
Festival
de Madrid.
Madrid, sí.
Con Pepe en el ciclo Clásicos en Verano.
Sí, porque también hemos abierto con una pieza suya de la Suite Alhambra que va a grabar en breve, según tengo entendido.
Sí, bueno, digamos que ya tengo obra como casi para los discos, pero digamos que me hace peculiar ilusión esta suite, que es ya una obra de envergadura que durará aproximadamente 15 minutos y que está dedicada a la ciudad de Granada, con toques flamencos, es una mezcla entre todo lo que sería el repertorio español de los grandes como Falla o Albéniz, o Granados, que en mi formación han tenido un momento muy importante cuando los trabajé ese repertorio con Alicia
supuesto,
de la Rocha.
Sí.
Y luego mi propio amor, digamos, a lo que sería el flamenco, el cante jondo. Entonces he intentado traducir, pasando eso sí por mi tamiz y el filtro de todo eso, de mi persona, todos esos lenguajes y se ha traducido pues eso, en una suite dedicada a Granada, que de hecho Granada, pues aquí muy poca gente sabe que yo tengo ancestros en mi árbol genealógico. Sí, sí, la parte de mi abuelo materno, toda esa rama es de Granada.
Muy bien, pues con gran expectación esperamos todas estas producciones que usted tiene guardadas ya en la maleta a punto de estrenar.
Sí, un verano muy cargadito. Decir, bueno, que para quien quiera saber un poquito más sobre el festival, ahí están en redes y en una en la página web. Del Bouquet Festival, www.bouquetfestival.com, escrito a la francesa,
sí.
Y que en tarracoticket.cat también hay mucha información, al margen de que se pueden comprar allí las entradas.
Sí.
Y que también se pueden comprar in situ, si quedan todavía, pues los mismos días del concierto que vamos a repetir. Inauguramos 5 de julio, luego al día siguiente 6 de julio, 26 de julio Sommeliers en el Teatre, 2 de agosto con Pere Navarro también en el Teatre, el 9 de agosto en el claustro del Seminari con Paula Coronas al piano, y ya el 30 de agosto la clausura también en el claustro del Seminari con el trío formado por el dúo Serra Bargalló y Servidora.
Doncs, Maria Parra, ens quedem també amb l'al·licient d'aquesta sorpresa que anunciaves, amb aquesta composició inèdita que descobrirem amb aquest concert de Cloenda del 30 d'agost, i evidentment doncs, a tothom convidem a gaudir de les 6 propostes que planteja el Bouquet Festival en aquesta 7a edició, recordeu, des del 5 de juliol i fins al 30 d'agost. Maria Parra, directora artística i fundadora del Bouquet Festival, t'agraïm un any més que ens hagis acompanyat per fer-nos 5 cèntims del que serà la programació d'aquest any. Gràcies, Maria, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Gràcies, Maria.
Moltes gràcies, Luis. Un abrazo.
Un abrazo i hasta pronto.
Hasta pronto, chao.
Sí.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
Un amor per a tota la vida? Estimar diverses persones a la vegada? Mantenir relacions obertes? Abordem l'anomenat poliamor, que consisteix en estimar a més d'una persona de manera consensuada, conscient i ètica, amb la pel·lícula A pesar de todo, una producció espanyola d'enguany, que gira al voltant del testament d'una mare que confessa a les seves 4 filles la realitat dels seus orígens i alhora la seva vida amorosa, intensa i oberta. Maria Palacín és doctora en psicologia, és directora del Màster d'Autolideratge i Conducció de Grups de la Universitat de Barcelona. Què tal, Maria? Benvinguda.
Gràcies.
La mare d'aquestes 4 filles els confessa que són fruit de diferents relacions amoroses. En la cerca de l'autèntic pare biològic descobreixen les diferents relacions de la mare.
Bueno, vuestra madre, sí, vuestra madre. Yo la conocí en un museo, era estudiante de arte y me quedé fascinado por ella. La perseguí por todas las salas, pidiéndole que me dejara hacerle un retrato.
Pero, perdón, un retrato como de su género este que hace, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Me lo imaginaba.
Carmen, ma chérie. Vuestra madre era un ser de luz, un alma pura. Aún puedo vernos a los dos ahí, desnudos, hablando durante horas del bien, del mal, del arte. Es cierto que yo era mucho más joven, pero siempre pensé que el amor en brazos de una mujer madura es parte de la formación de un artista.
El desnudo que hay en casa es mi madre pintada por ti.
Efectivamente.
Una relació amorosa amb un home més jove que sorprèn tant o més com la mateixa mare practicant el poliamor, no?
No és massa habitual trobar-se relacions d'aquest tipus, no? Que siguin obertes, conscients, com l'has definit al l'entrada d'aquest programa, no? D'avui, conscients i ètics, és a dir, que cap de les dues persones doncs, se senti enganyat o se senti doncs, traït, sinó que sigui una acceptació plena per l'amor que un té vers l'altre, que aquest amor doncs, sigui el compartir-ho amb, no? amb altres persones. Això s'ha de tenir doncs, primer molt clar, una ment molt flexible, molt oberta, i que no hi hagi després doncs, traïcions o venjances arrel d'aquesta relació quan no està clarificada no s'entén, no? I tot és possible amb l'amor. Jo crec que tot és vàlid i tot és possible sempre i quan les persones implicades doncs, estiguin d'acord.
Les regles per mantenir les relacions es trenquen a la mort de la dona. Escoltem les reaccions durant l'enterrament del pare de les noies.
Mi m'ha sentido pésame. Era una mujer maravillosa. Maravillosa.
Gracias. Gracias por venir. ¿Era amiga de mamá?
Algo así.
Caramba. Su cara me suena. ¿Usted es...? Fuera. Usted no puede estar aquí. En el entierro de mi mujer. Váyase. Váyase.
Papá.
Cuidarlo mucho. Lo va a necesitar. Era el mejor hombre que vuestra madre pudo tener. Yo ya me voy.
L'acceptació de les regles entre les persones és la clau perquè funcioni aquest tipus de relacions de poliamor, Maria?
Sí. L'acceptació de les regles i el tenir clar, el no crear expectatives contràries. O sigui, si les regles no es tenen clares en aquest joc, no?, d'amor o de relació, i es creen expectatives diferents o no es clarifiquen aquestes expectatives, doncs d'alguna manera doncs, sí que hi ha conflictes, no?, dins de la relació. En aquesta escena estem veient que d'alguna manera potser el pare reconeix aquesta relació no la, i hi ha alguna cosa que no, ell no va acceptar o li fa mal i té dolor, no?, d'aquest record. Llavors, clar, aquestes coses de vegades si no es clarifiquen doncs porten això, a rancúnies, no?
Les filles a poc a poc van descobrint la intensa vida amorosa de la seva mare.
Vuestra madre era un ser de otro mundo. Le propuse un montón de veces casarse conmigo, pero me dijo que nunca dejaría a Pedro. Nunca, nunca entendí cómo era tan apasionada conmigo en la cama y luego regresar en brazos de otro.
Ay, de verdad, los detalles se los puede ahorrar, si quiere. Gracias.
Bueno, el matrimonio está sobrevalorado y cada vez queda menos gente honesta en este mundo que...
Aquest home no entenia el joc o, com diu una de les filles, el matrimoni està sobrevalorat.
Potser el matrimoni és un altre tipus de regla, de relació més formal. Potser és sobrevalorat. Jo crec que això està canviant bastant. El nombre de persones que es casen és molt inferior al de fa, doncs, potser 20 anys, no? Encara que hi ha moltes parelles que es casen, no? O que es casen de diverses maneres. Trencar aquest joc, que és un joc formal, que socialment hi ha uns valors, unes creences que estan allà ficant-ho en els nostres caps, no? Des de que som molt petits, és molt difícil de trencar això, és molt difícil, però hi ha persones que obertament doncs, tenen diferents relacions i que tenen molt clar que la persona que volen que sigui el company o la companya de vida per sempre és aquella persona que, amb la que han construït doncs, la vida amb els fills o els que han tingut un tipus de vida més socialment estable. No? Quan això es fa de veritat compartit entre les dues parts... juguem els dos. Quan només ho fa un, doncs clar, juga una part i l'altra doncs és l'enganyat, no? Encara això és molt trencador, però sí que hi ha parelles així que ho tenen molt clar.
En contraposició a la intensa vida amorosa de la mare, les filles no sembla que tinguin les idees tan clares i rebutgen el compromís.
Hola.
Ei, por fin.
Estaba empezando a pensar que ya no querías hablar conmigo. Marta. Oye, ya sé que estás esperando algo de mí que a lo mejor yo no...
No, no, si la culpa es mía.
¿Por qué dices eso?
Pues porque me hago ilusiones, Sofía. Pienso que en cualquier momento nos vamos a comprometer y... Luego desapareces y no vuelvo a saber nada de ti.
Marta, no sabes lo duro que está siendo esto.
No siempre voy a estar aquí, Sofía.
Ya. Hasta mañana.
En el poliamor hem vist com hi havia compromís, però en el cas d'aquesta dona, d'una de les filles de la pel·lícula, no té clar el compromís, no sé si per prejudicis. Com es poden superar aquestes barreres psicològiques?
Doncs el propi prejudici d'un mateix s'ha de treballar molt amb l'acceptació, no? De primer acceptar que un té aquest prejudici, intentar doncs, ser tolerant amb un mateix, no? A més de ser-ho amb els altres. Aquestes filles, d'alguna manera, cap d'ella té un compromís ni amb elles mateixes ni amb les parelles que tenen, no? Si fem un repàs, una només té compromís amb el treball, però no amb els homes, ni amb les relacions amb els homes. Una altra no té compromís amb ella mateixa. El seu compromís passa per mantenir una relació de cara o envers a la societat, però no està compromesa amb ella, amb el que ella desitja de veritat i trencar aquella relació. I l'altre doncs, no troba el seu lloc en el món, no té un compromís de desitjar i de posar-se a fer el que vol. I l'altre doncs, té una parella homosexual, però no s'està comprometent. No? El que hi ha com a denominador comú entre les quatre és que al tenir la veritat explicitada per part de la mare i entendre que el compromís de la mare sempre ha estat el seu pare no biològic de les quatre, aquest compromís de vida que no va trencar mai, això els ajudarà a entendre el seu compromís. O sigui, a partir d'aquesta veritat és el que desencadena la pel·lícula d'alguna manera és com ser compromesa cada una d'elles amb les seves respectives vides. I això és una miqueta l'ensenyança que aquesta mare, després de morta, els hi farà a les seves filles, no? O sigui, com estan aprenent del compromís d'elles respecte d'elles mateixes amb les seves vides, no?
La setmana vinent ens espera un nou capítol amb aquesta comèdia, A pesar de todo. Maria Palacín, fins llavors, gràcies.
Gràcies.
Compartim emocions a la xarxa, amb Montse Hidalgo.
Un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals programades per aquest dimarts dia 18 de juny. Anem a Tarragona, a l'Aula Magna Campus Catalunya, avui a 6:15, hi ha la projecció del documental Del dol a l'amor, que han produït tres estudiants de comunicació audiovisual com a treball de fi de grau. Són la Irene Margalef, Ariadna Martínez i Gabriel Novau, sobre el tabú al voltant de la mort perinatal i neonatal. D'altra banda, a la Biblioteca Pública a Tarragona, avui a 6:45 de la tarda, tenim club de lectura amb el llibre Un año en los bosques. Avui en dia aquest llibre, que ha rebut innumerables elogis al llarg de dècades, és considerat un clàssic de la literatura de natura. I també a la Biblioteca Pública Tarragonina, 6:45, tenim taller per aprendre les bases de la programació neurolingüística amb aquest taller que es farà a la Biblioteca Pública Tarragonina. Més activitats a Tarragona d'aquesta tarda. Avui a 7:00 al Museu d'Art Modern es presenta el llibre La collita darrera. Es tracta d'un recull de poesies inèdites d'Antoni Rovira i Virgili, a càrrec d'Helena de la Cruz, professora de la Universitat Rovira i Virgili. I el Consell Comarcal de del Tarragonès, avui a 8:15, tenim la modernització de la xarxa viària al Camp de Tarragona, 1774-1870, d'Agustí Agramunt, guanyador del Premi Tarragonès Beca d'Investigació el 2017. La presentació anirà a càrrec de Ramon Arnabat, professor d'Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili. I a l'Arxiu del Port de Tarragona, a les 6 de la tarda, destaquem Ruta 100 anys a projectes portuaris. L'arquitecte Ramon Aloguín serà el guia d'aquesta ruta destinada a conèixer els projectes que han donat llum als edificis portuaris de Tarragona i que es troben a l'Arxiu del Port. Durant el recorregut, que s'inicia a l'edifici de l'Arxiu del Port, es parlarà dels edificis portuaris que gairebé han assolit els 100 anys d'antiguitat. Els anys 20 del segle XIX van ser molt prolífers, quan a l'activitat constructiva al primer port de Tarragona, el Far, a l'actual Moll d'Aragó, la Torre Rellotge, la Duaneta o l'edifici de l'Arxiu. Anem a Reus, al Centre de Cultura, a les 7 de la tarda, conferència a les armes, camarades, la dona a la Guerra Civil, a càrrec de Joan Navais, historiador, i és una activitat que s'inclou en el cicle Guerra i Postguerra al territori. D'altra banda, al Centre de Lectura, també a les 8 del vespre, s'inaugura l'exposició de Josep Maria Gor, Mirada onírica, olis sobre tela, una mostra que podrem visitar fins al 13 de juliol. I també a Reus, avui al CIMIR, tenim Los Reyes. És l'escape park més antic de Santiago de Chile, però els veritables reis d'aquesta història són en Futbol i la Xola, dos gossos que han compartit aquest espai en la seva llar. A la Xola li agrada jugar amb pilotes que va trobant pel parc, la situa a la vora de les piscines als patinadors i les atrapa just abans que caiguin. En Futbol, el gos més vell mira la Xola amb impaciència i lladra perquè deixi caure les pilotes. Al mateix moment, escoltem les veus dels adolescents parlant de la seva vida. És el resultat final d'aquest documental que avui es projecta i que retrata un microcosmos particular vist des de la prisma d'una parella de gossos que s'estimen i que viuen rodejat de cotxes, motocicletes i adolescents. Totes aquestes dimensions es relacionen per crear una experiència cinematogràfica on es respira un alè de llibertat. A Torredembarra, avui, el Patronat Antoni Roig, a 7:15, hi ha concert de Cluenda del 25è aniversari de l'Escola Municipal de Música de Torredembarra. I a les 7 de la tarda, Cal Bofill, xerrada, la crisi ecològica i el repte de la descarbonització a càrrec de Maria García, d'Ecologistes en Acció, dins la Setmana de l'Energia. Seguim a Cambrils, a la Rambla de l'Art. Avui es projecta a les 7 de la tarda el documental Mantra, amb la presentació d'aquest documental i posterior concert de cant de mantres amb xerrada col·loqui a càrrec de Joan Colom, una pel·lícula sobre música, meditació i cant. D'altra banda, a Valls, al Centre Cultural, a 9:15 del vespre, tenim Conjuro, es presenta aquest espectacle on la ment dels espectadors mai no podrà creure tot el que els ulls podran veure a Valls, amb aquest espectacle de màgia internacional de Junque dins la Festa Major de Sant Joan de Valls. El Premi Mundial de Màgia 2018 presenta el seu espectacle avui Conjuro a Valls. I acabem amb un Roig del Camp, en concret a la Biblioteca Miramar de Miami Platja, a les 7 de la tarda, xerrada sobre les adopcions d'animalons. A més, s'oferiran consells pràctics per ajudar les mascotes durant les revetlles de Sant Joan, a càrrec del Club Agility Cani Roig de Mont-roig del Camp i els amics Gat i Gossos de Reus.
Un dia més, al magazín de Constantí Ràdio.
A Amb l'agenda cultural arribem al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la 1 arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà. Serà com sempre a partir de les 12. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.